Viatge. Desplaçament realitzat d'un lloc a un altre, generalment amb una durada i finalitat determinada, sigui de lleure, necessitat o exploració. Acció de recórrer una trajectòria fora de l'entorn habitual, tant en l'àmbit terrestre com més enllà. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem al Marc Artigau. Bona tarda.
Bona tarda.
I saludem també Joan Bota. Com estàs?
Bona tarda.
T'ha trucat ja l'Òscar, heu parlat?
Hem tingut un intercanvi d'imatges per WhatsApp.
De fotos paradisíaques?
No, imatges de menjar que hi havia avui per la redacció, que ja saps que tenim aquesta cosa que ens anem avisant quan en alguna part de l'emissora hi ha teca. I com que el dilluns i dimarts, que jo no vaig venir, em va enviar uns bunyols de vent que havia portat la Mònica Sabata i algunes coses, doncs jo avui he...
Has contraatacat.
He contraatacat. I fort, eh? Perquè, noi, es nota que ve la mona, eh?
Ah, hi havia molta mona avui a dalt?
Hi havia molta mona i també hi havia molta gent que havia portat xocolata.
Ja, bé. No, jo et preguntava perquè potser està afectat pel tuit de Donald Trump sobre Bruce Springsteen. Ha dit que sembla una pruna seca.
Sí, Springsteen, no ell mateix.
No, no. Ni l'Òscar.
Ni l'Òscar.
Que és avorridíssim, que se l'ha de boicotejar. No n'heu parlat, d'això, eh?
No, en principi, quan no hi ha l'Òscar, aprofitem per no parlar de Springsteen.
Si et demano una persona que sembli una pruna seca, també algun al cap?
Sí, però no te la diré.
És una llàstima. És dijous, 2 d'abril, i estem pendents de tot això. De que continuen els bombardejos a Teheran.
I qui ara mencionaves, Donald Trump, ha defensat aquesta matinada que està a prop de complir els objectius a l'Iran i ha promès bombardejar amb duresa el país les pròximes hores i, de fet, les pròximes 2 o 3 setmanes. Ara bé, segons mitjans iranians, ells els han bombardejat una de les principals autopistes d'accés a Teheran. Des de l'oest ja hi ha imatges per xarxes socials d'aquest pont de l'autopista que ha quedat escapçat per un projectil. Hem sentit Trump aquesta matinada dient que volia tornar al país a l'edat de pedra, que, segons ell, és on pertanyen.
La línia R4 de Rodalies es podria reobrir dimarts que ve.
Els sindicats ferroviaris han acordat finalment horaris i serveis que els maquinistes de Rodalies han de complir a tota la xarxa. Els sindicats de maquinistes, segons diverses fonts, bloquejava la reobertura de diversos trams de Rodalies, però avui han arribat a un acord que era imprescindible per recuperar el servei total de l'R4.
I atenció, i molta cura. Alerta als qui aneu a la muntanya.
Els bombers ja han fet 385 rescats de muntanya aquest primer trimestre de l'any. És una 80 més que el mateix període del 2025. Per això demanen prudència de cara a Setmana Santa. S'ha acumulat molta neu i, per tant, els bombers estan amoïnats pels rescats tant a la neu com també en altres activitats esportives, en aquest cas pròpies de la primavera.
I en esports, Champions?
A partir de les 6, la TDG amb el Barça-Real Madrid a la tornada dels quarts de final de la Champions femenina. Les semifinals ja les espera el Bayern de Múnich, dèiem a les 2 amb la Laia Tudel, que allò que fan els esports de dir si hi ha un peu o un peu i mig a les semifinals, en aquest cas, un peu, els 4 dits i l'ungla petita del que queda venint d'aquest 2-6 de l'anada. I sembla que l'al·licient principal, a part del futbol, serà veure aquest ple amb 62.000 espectadors en aquest Barça-Madrid, que, insistim, comença a 6:45.
Abans en parlarem amb la Sònia Gelmà. I aquesta tarda, a part d'això, de què estarem pendents?
Doncs de l'operació sortida, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que 560.000 vehicles surtin entre avui i demà de l'àrea de Barcelona. És el cap de setmana de més mobilitat de tot l'any, perquè diumenge ja la gent comença a tornar. Entre diumenge i dilluns seran els moments més complicats d'aquesta operació tornada, 2 dies en què torna tota la gent que ha anat marxant des de divendres de la setmana passada.
I a la gent que vagi marxant, que vigilin. Joan Bota, bones Pasques.
Ara no sé si has dit que vigilin amb mi o que
també
vigilin...
En general, que vigilin en general.
En general, amb mi no cal vigilar gaire.
No, és un home pacífic. Joan Bota, una abraçada, que vagi
molt bé.
Pastor, te'n vas de vacances?
No.
Per què ho dius enfadada?
No, contenta, molt. Ah. Treballaré divendres sant, dilluns de Pasqua, és un somni.
No, home, no sé si un somni, però vull dir que està bé, eh?
Està bé.
Hi ha gent que no té l'oportunitat de treballar.
Això és veritat.
Llavors,
és veritat.
Si et queixes, ara la gent dirà, no, aquesta tia de què va?
No, Des del privilegi, clar, sempre, la queixa.
Marc Artigau, tu te'n vas de vacances?
No, home.
Per què rius?
Perquè jo me'n vaig a fer una mudança.
Ai, Marc.
Hòstia, això sí que és un pla molt poc envejable.
És poc envejable, sí, però quan ho faci, no, doncs aprofites aquests dies, no, i vinga, amb il·lusió, que deia.
No, no li veig gaire il·lusió. Està en marxa la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa. Trànsit preveu, atenció, més de 500.000 de vehicles poden sortir de Barcelona i el seu entorn entre avui i demà. La nostra experta en quantificar cotxes és la Mariluz García. Mariluz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim cotxes sortint a punta pala o tenim calma i tranquil·litat?
Ara no massa, però bé, el que passa és que ho van fent com tots aquests dies, ho estan fent molt a poc a poc. I per tant,
molt a poc a poc és...
Bé, perquè ho estan fent de forma progressiva, de forma esglaonada, i per això doncs, aquest matí, per exemple, em comentava la companya La Txell que hi havia hagut algunes cues, però sobretot provocades per incidències. Quan hi ha alguna incidència sí que s'aturen més. Ara, l'última dada de trànsit és de les 3 d'aquesta tarda. Ja han sortit un terç dels previstos. 184.000 fins a les 3 d'aquesta tarda. Ara tenim...
Espera, un moment. Saps la xifra de cotxes que han sortit?
Exacte, això ens ho diu trànsit, eh? No,
home, ja, sí, ja
no
sé que no estàs tu i la Txell comptant cotxes, però us diuen la xifra exacta de cotxes que han sortit, eh?
Sí, sí, que això no té massa secret, és perquè hi ha uns detectors al terra, no? No veus a vegades que vas per una carretera principal i passes una mena de cable? Que passa el teu vehicle per sobre? Doncs és això.
Clar, el que passa que si vas i tornes et compten dos cops.
Exacte, clar. Però això també passa amb les cues. Si tu primer hi vas i després tornes, potser pots provocar cua en una banda i a l'altra.
Aquests cables estan fixos o els van posant i traient?
Jo crec que en alguns llocs estan fixos. I en altres llocs doncs, els col·loquen de forma puntual, però no, això ha de ser fixa perquè això és una cosa costosa.
Home, doncs, si hi ha algun senyor o senyora que col·loqui cables, que ens truqui i ens ho expliqui. 93-207474.
Això segur que alguna d'aquestes empreses concessionàries tècniques segur que porten això. Hòstia, i aleshores, doncs això. Clar, per això, per exemple, hi ha aquest mapa que té el Servei Català de Trànsit, el mapa Continua Trànsit, que és aquest mapa amb coloraines, on es veu una via en verd, en vermell... En groc...
Llavors hi ha molt cable repartit per Catalunya.
Sí, sí, sobretot a les vies de més volum de vehicles. A l'àrea de Barcelona, AP7, Autovia 2, les vies principals. Perquè, com deia, això és una cosa costosa.
Carai. Per tant, avui 180.000 cotxes, que ja és una bona part d'aquests 500.000 que havien de sortir entre avui i demà.
Un terç, un 33%.
I, per tant, diguem-ne que la gent que estigui fent ara la maleta i sortint no haurien de trobar excessius problemes avui.
Ara hi ha retencions a 4 punts, però a tots és per incidències. A l'AP7 hi ha una retenció a Banyeres del Penedès en direcció a Tarragona perquè hi ha un vehicle avariat. No sabem per què, potser per allò que en diem l'efecte Tafaner, també estan aturats en sentit contrari. També hi ha cua a la C60 a Argentona en direcció a Granollers. Això és perquè aquí hi ha un accident. L'AP2, amb molta intensitat ara de l'Espluga de Francolí a Montblanc en direcció a Barcelona, aquí estan reparant la calçada i en tots aquests casos hi ha un carril tallat. I la Ronda Litoral, també amb cua de Fòrum a la Vila Olímpica en direcció a Llobregat, però també és perquè hi ha un accident. Mentre que la resta, tots els mapes es veuen molt verds, o sigui que segur que hi ha intensitat de vehicles, pel que podem veure per les càmeres, que sí, van fent, però de moment amb tranquil·litat. Per tant, tranquil·litat al volant, i que no hi hagi accidents.
Perquè, Mariluz, aquelles operacions sortida amb cacau terrible de trànsit,
aquestes s'han acabat.
És a dir, no és habitual ja.
Ja no és gens habitual.
Ni operació sortida ni operació tornada.
Ja no ho era, ja no ho era abans del confinament i des d'aleshores, com que hi ha aquesta possibilitat d'algunes persones de poder teletreballar i, per tant, marxar un dia abans o tornar un dia després...
Mariluz, això del teletreball, el teletreball.
Tu Mariluz, fas teletreball avui?
Avui no. Però altres dies sí que em faig.
Ai, el teletreball.
Però sí, és una meravella per la gent que de fora a Barcelona.
Clar, una mudança no es pot fer teletreball.
És a dir, normalment si treballo a casa, fem feina escrivint, però quan has d'anar al teatre hi vaig i allà no puc teletreballar.
Clar. Doncs bé, la Mariluz ja ens diu això, que tranquil·litat, que no hi ha gaire cues i que, per tant, és un bon moment, si heu d'agafar el cotxe, per posar Catalunya Ràdio i anar fent el vostre camí cap on aneu.
I amb precaució. Molt important.
Sempre
molt important, perquè quan hi ha poc volum, aleshores anem una mica més ràpid al compte, perquè podem arribar aviat.
I si trepitgeu un cable amb el cotxe, no passa res. És que us estan comptant.
Exacte, no us espanteu.
No és algú que ha tirat un cable i se li ha escapat. No passa res. Mariluz García, moltes gràcies.
Si passeu per sobre, saludeu.
No, que llavors la gent es despistarà si saluden. No,
que saludin els altres, els passatgers.
Això, els passatgers sí, tots a saludar. Mariluz, gràcies.
Una abraçada.
Això és perquè la gent, clar, molts tenen l'oportunitat de marxar fora I a dalt teníem un debat. Avui fa bon dia o no fa bon dia?
Depèn del moment, no? Ara sembla que no gaire. Però jo considero que... Bueno, ja s'ha dit moltes vegades i ja s'ha convertit en un lloc comú, però viatjar està sobrevalorat.
Millor fer una mudança, clar que sí.
No, millor fer una mudança, no. Però ara, agafar el cotxe, fer cua, arriba...
Però si no hi ha cua...
Bueno, doncs agafa el cotxe, dedica un temps a desplaçar-te. On van? Van a una segona residència, alguna gent? Doncs suposo, obre la segona residència. Aquí hi seràs 2-3 dies i has de tornar. Segurament a la tornada sí que hi haurà caravana. Està molt sobrevalorat.
Bé, si sou dels que no esteu d'acord amb el Marc Artigau, tenim la Gemma Puig, que és la nostra meteoròloga de confiança. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Els que estiguin fent la maleta, en funció d'on vagin, han de posar-s'hi més roba d'estiu que d'altra, o roba d'estiu en general no és encara adient?
D'estiu no encara. D'estiu?
Màniga curta no, eh?
Home, una màniga curta sí, però d'estiu voldria dir màniga curta, pantaló curt, no?
Ja,
això seria estiu. Per tant, roba de primavera, depenent on anem. És a dir, de capes.
D'acord, és a dir,
anem a centrar-ho.
A Barcelona, els que ens quedem a Barcelona o Rodalies? Quin temps ens farà aquests 3-4 propers dies?
La veritat és que a partir de demà, que ja afluixa el vent, demà encara bufarà una miqueta cap a l'Empordà, en conjunt de tot Catalunya, podria fer un pronòstic bastant general.
Sí.
Demà, dissabte, diumenge i fins dilluns de Pasqua s'imposa l'estabilitat, el sol i les temperatures pugen. On més pugen? Doncs cap a l'interior. Aquí a Barcelona pujaran una miqueta. Tindrem aquests valors de 20, 22 graus, també de cara a dissabte, diumenge, dilluns. Farà sol, per tant, al migdia... Es podrà anar amb màniga curta, si vols, però després al vespre tornarà a refrescar una mica, però no tindrem nits molt fredes. Si vas més cap a l'interior, doncs les temperatures seran més altes. Avui, demà, ja es podria arribar als 24-25 graus, i sobretot diumenge i dilluns, fins i tot cap a Ponent o cap a l'interior de Girona, 27 o 28. Per tant, aquí farà temperatura més alta. I al Pirineu, doncs, passaran una mica d'una cosa a l'altra, perquè avui tenen un dia d'hivern, avui amb vent, amb neu...
Bé, és que hem vist molta neu en alguns punts, eh?
Sí, clar. La Vall d'Aran, Pallars, la Cerdanya... Ara sí que la Cerdanya ja s'ha obert una mica, però encara durant la tarda vespre es pot tornar a reactivar, però molts punts del Pirineu avui han tingut un dia, doncs, de cru hivern. La bona notícia també és que aquests propers dies doncs, també s'imposarà el sol i les temperatures aniran pujant progressivament.
Mira, jo tinc uns amics que van a Sitges demà. Sitges demà com ho tindrem?
Sol.
Sol, eh? Sí, dia primaveral, sense dubte.
Demà sol, màxima de 22, 23 graus, sí.
I ja acabo d'aprofitar.
Passa que arran de mar, doncs sempre...
Una mica fresqueta.
Més d'aire, però sí.
I aprofitant ja el micròfon. A Catalunya Central, hi ha molta tradició de caramelles, a Súria, però també a Fonollosa, a Sant Padó...
És que tots els dies s'imposa el sol.
O sigui que les caramelles es podran fer amb alegria,
totes.
I es podrà sortir
totes,
a veure-ho sense cap problema.
Divendres, dissabte, diumenge, tots els dies que cantin, sí.
Perfecte. Perfecte, doncs això ja ho
tenim. L'única cosa que volia remarcar, sobretot al Pirineu, que tenim aquest perill de llaus elevat, hem tingut molta neu, ha fet vent, i per tant, les persones que vagin al Pirineu, doncs molta precaució, perquè aquí mantenim aquesta alerta i aquest perill de llaus, sobretot cap al sector occidental, però també cap al Pirineu oriental.
Mira, escolta, això eren imatges espectaculars a Certescan.
Sí.
Adiós, que passi!
5 metres, diu. Gairebé 5 metres de neu al refugi de Certescan, que està a 2.200 metres al cor de l'Alt Pirineu. Doncs bé, aquesta precaució i banyar-se al mar, els valents...
Mira, els valents, a la Costa Brava 14 graus, Costa Central 15, Camp de Tarragona també entre 15 i 16.
És fred,
s'ha de ser valent. Per mi s'ha de ser molt valent.
A veure, fa un punt d'il·lusió, però...
No,
escolta, Gemma, i el canvi d'armari el podem fer ja o encara ens hem d'esperar? Que aquests dies podem aprofitar? No, encara no, eh?
Encara
no, eh?
És que estem a principis d'abril.
Ja. No? És que jo crec que ha fet un hivern tan plujós que ara que surt el sol ja ens pensem que arriba l'estiu.
No, perquè tota aquesta bonança que us estic dient, doncs també té els dies comptats, perquè a partir... Sí.
Fes una cosa. Bueno, que la Carla es tapi les orelles, perquè si no,
exacte,
no vindrà a treballar, si sent el que diràs ara.
A partir de dimarts i sobretot dimecres i dijous, doncs tornen a baixar les temperatures,
no.
Torna a ploure, a nevar...
No.
Devastació absoluta.
És que estem a principis d'abril.
Devastació. No.
Queda molt.
No, és que... Tindrem el partit de Champions...
Tenim divendres, dissabte, diumenge, dilluns... amb molta estabilitat.
Espera, ara sí que estic preocupat. M'estàs dient que el Barça Atlètic de Madrid de dimecres pot haver-hi pluja?
Espera, ara ja m'has enganxat, que t'he fet
home,
unes...
ens desmuntes la setmana, eh?
Nosaltres ja ens imaginàvem amb màniga curta.
Allà al Camp Nou,
ara...
celebrant els gols de...
Però si plou, la pilota anirà més ràpid. Sí, ja. Hem de buscar l'argument.
És dimecres, dius? Sí, ja vas fer el futbol, no hi entenc
res. Sí, dimecres,
dimecres. De moment t'hauria de dir que pot ploure, perquè no és dies,
eh? Garriga, ja t'han d'esperar.
Esperarem. Queden molts dies.
Que feien molts dies, però ara si miro el mapa davant, doncs sí.
T'has imaginat mai viatjant a la Lluna?
Oh, sí, moltes vegades. Sí, sí, jo vaig estudiar física i era com... m'agradava molt l'astronomia, sí.
Doncs ara farem una pausa i quan tornem, tanquem els ulls i viatjarem a l'espai amb Marc Artigau. No m'imagino millor capità que ell. Gemma, una abraçada.
Una abraçada, bona tarda.
Va, que anem de viatge.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes amb productes frescos. I aquesta setmana, fins al 5 d'abril, emporta't la safata de mig quilo de maduixes amb un 35% de descompte. Ara per només 1,29 €. Aprofita-ho. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Aquí, estudio de Catalunya Ràdio. Em còpies?
Sí.
Aquí, estudio de Catalunya Ràdio.
Et copiem, Francesc.
Us heu imaginat mai anar a la Lluna? Per què riu tant?
Perquè no m'esperava gens aquesta performance després de la publicitat.
Se m'ha acudit ara, així una mica sobre la marxa. No estava el guió. No estava el guió.
Mira, sobre això de viatjar a l'espai, expliquen que a part de ser molt intel·ligents, gent de saber mil coses, busquen que siguin gent optimista. Perquè tu imagina't anar a la Lluna amb algú que comença... Ai, que no arribarem... Ui, aquest soroll, que deu ser... Ui, no, no...
Jo crec que amb Francesc Garriga ens ho passaríem molt
home.
Bé.
Últim intent, aquí a Estudio de Catalunya Ràdio. Ens copieu?
Bé, mentre esperem resposta, us posarem al dia. Els quatre astronautes de l'Artemis 2 ja viatgen cap a la Lluna.
And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off.
Lift off.
The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Mare de Déu, que són pel·liculeros.
Flipats.
La NASA ha llançat aquesta matinada la primera missió tripulada cap a la Lluna en 50 anys.
Ara mateix l'Artemis 2 ja està donant voltes a la Terra i després es propulsarà cap a la Lluna, on ha d'arribar d'aquí a 4 dies. Ara mateix, mira, tinc aquí la pantalla oberta al web de la NASA, on pots fer un seguiment minut a minut.
Molt útil.
D'on és aquesta càpsula Orion, on viatgen aquests quatre astronautes.
I per on passa? Ja pel Papiol?
Sí, el Papiol de dalt de l'espai. Estan a 67.000 quilòmetres de la Terra ara mateix.
67.000 quilòmetres.
Com deu ser?
Això és molt?
67.000 quilòmetres.
Home, evidentment que és molt, però...
Per nosaltres sí, però a nivell d'espai no.
Però això ja és...
Vull dir, la distància que hi ha entre la Terra i la Lluna és poquíssima comparat a veure, amb les distàncies intergalàctiques.
No, distància,
aquí necessitaríem però... el Joan Anton Català que ens posés una mica de ciència, perquè, clar, a mi...
No, és molt poc.
No, perdona, la distància entre la Terra i la Lluna són 384.000 quilòmetres. Que és molt... 60... Quant?
67, ara. Bueno.
Està bé.
Un terç.
Clar, i...
6 per 3, no, però no.
Em pensava
no.
que preguntàveu com a...
D'aquí 4 dies han d'arribar cap a la Lluna, van a bon ritme, no?
Sí, un 20% de camí.
S'han enlairat prou bé, només hi ha hagut dos petits problemes. Un, al principi s'ha perdut una mica la comunicació, després ja l'han recuperat. Això ha fallat.
Comunicació perduda.
Però després l'han restablert, Garriga?
Això ha de ser molt angoixant.
Home, imagina't.
Imagina't.
De cop es fon tot i no...
Bé, no sé si és més angoixant el segon problema.
Llavors el segon problema que ha tingut amb el tema del vàter. Hi ha hagut un problema que no acabaven de funcionar bé els esparsos per netejar la cosa.
És llavors, pitjor la comunicació.
Han hagut de fer servir bossetes.
Bé.
Però escolta'm. Tot bé, també ho han arreglat, diuen els senyors de la
NASA.
Qui
vol presumir ha de patir, no? Doncs si vols anar a la Lluna, mira, escolta, això
és... Caca, bossa, ja està.
Ja està.
Això és històric, deia la NASA, que és una missió històrica, de pel·lícula, no? És a dir, se n'han fet moltes pel·lícules.
Se n'han fet moltes.
Clar, és un entorn i una qüestió... molt per fer pel·lícules, Artigau. Dóna molt joc.
Molt, molt joc. I t'he portat 5 pel·lícules, però no t'he portat... Només te n'he portat una que pica l'ullet amb la idea dels extraterrestres o tal, però no ha anat tant per aquí. He fet una tria sobre la idea de viatjar a l'espai o de viatjar a la Lluna. He fet una mica una barreja de les dues coses.
Avui us volem proposar que si sou malalts dels enlairaments i us ha flipat veure com l'Artemis 2 sortia cap amunt, doncs pel·lícules per aquest cap de setmana, aquesta Setmana Santa, ambientar-vos en viatges espacials. Aquesta és la primera. Aquesta cançó m'agrada molt.
A veure, he triat el David Bowie per un motiu ben estrany. No perquè sigui la banda sonora de la pel·lícula ni res. Simplement...
La cançó no surt a la pel·lícula.
No. Simplement és el pare del director. I com que em fa molta gràcia que el director...
David Bowie és el pare del director.
Sí. Com que em fa molta gràcia que el fill de David Bowie fes una pel·lícula tan meravellosa com Moon. És una pel·lícula del 2009.
Moon. Lluna.
En el seu moment ho va petar, però ho va petar en el cinema indie de ciència-ficció, que és un cinema més reduït, però ha anat a molts festivals.
Però, per tant, és normal que no l'haguem vista.
Normal, si t'agrada la ciència-ficció, és de les que té un gir final que caus de cul. Ai. És molt sorprenent i és una pel·lícula molt cuidada, feta amb molta intel·ligència, amb molt d'amor, però és veritat que no té grans pressupostos. No els necessita per com està explicada la història.
Moon, de què va Moon?
Mira, un home treballa tot sol en una base lunar explotant recursos energètics per la Terra i està a punt d'acabar el seu contracte. És un contracte de 3 anys i el tio ha viscut completament sol. A la pel·lícula només hi ha un actor, un personatge. La seva única companyia és una intel·ligència artificial i tot és molt rutinari. Però a mesura que s'acosta al final del seu torn, sí, comencen a passar coses una mica estranyes que trenquen la normalitat. Anomalies, sensacions de desconnexió, coses que no acaben d'encaixar. No us explico més perquè, com us he dit, precisament un del...
El gir final
és molt, molt sorprenent.
Ara no, mira, no sé si l'he vista jo, eh?
Podria ser. Si et digués el gir final,
no,
podria ser que diguessis doncs sí, l'he vista, o doncs no l'he vista. Mira, els efectes especials estan fets amb maquetes com un homenatge a la ciència-ficció dels anys 70. I, de fet, la pel·lícula, com us deia abans, es va rodar amb un pressupost molt limitat, cosa que, en aquest cas, mira, els que fem teatre, que normalment som gent que no tenim grans pressupostos, tenim una frase que ens agrada dir molt, que és, del defecte, fes-ne una virtut.
Clar.
És a dir, tens pocs diners, doncs fes... Sí, no intentis dissimular el que no pots.
Moon, pel·lícula del 2009, és la primera recomanació. Anem a la segona. Aquesta em va encantar.
Aquesta és Contact.
Aquesta... Crec que la vaig veure al cine i tot, mira què et dic.
Mira, és l'única que he posat una mica perquè pica l'ullet amb el tema dels extraterrestres, perquè el punt de partida és què passaria si rebéssim un missatge d'una intel·ligència extraterrestre, no? Aquest és el punt de partida. Després se n'han fet moltes ficcions. De fet, Netflix va estrenar una sèrie l'any passat, diria, o fa dos, ja no ho sé, que es diu El misteri dels tres cossos. Segurament ho estic dient malament, que és un best-seller xinès, és una producció caríssima que va fer la producció més cara de la temporada temporada passada de Netflix i anava amb la mateixa premissa.
El problema de los tres cuerpos?
El problema... I no sé què he dit jo. Què he dit?
El misteri.
El problema dels tres cuerpos. Misteri és el mateix.
I la idea és el mateix. De fet, ells agafaven un fet històric, que és que va haver-hi un moment, als anys 60 o així, que una persona que estava escoltant l'espai, que tens molta gent, molts, no diré friquis, gent que està allà, va veure una anomalia i va posar wow, va posar, la va encerclar i va posar wow, i aquí, wow, i aquell és com si diguéssim el missatge wow, i amb això s'agafa la sèrie aquesta, però nosaltres tornem a Contact,
sí?
Va d'una científica que és la Judy Foster, que detecta un senyal d'origen extraterrestre que conté instruccions per construir una màquina. La pel·lícula està basada en una novel·la del Carl Sagan, que no és només un científic, sinó que és un gran divulgador.
Ah?
I va passar una cosa ben trista, que és un projecte que va passar de moltes mans, moltes productores, si es feia o no es feia, es va estrenar l'any 97 i el Carl Sagan va morir l'any 96 i no va poder veure la pel·lícula. Sí. El director és el Robert Zemeckis, que... per qui no sàpiga què és un gran director del Hollywood dels anys finals dels 70, 80, 90. Forrest Gump...
El Forrest Gump és seva.
Sí, home, la dels viatges a l'espai.
Regressió al futuro.
Exacte, això. En té moltes, eh?
Contact, a mi em va agradar molt.
Sí.
Avui la redacció tothom ha dit, Contact, no l'he vist.
Hi ha una escena que la podeu trobar al YouTube d'un joc que fan amb un mirall. Una nena que va corrents, és ella, és la Jodie Foster quan és una nena petita, va corrents a buscar una cosa al lavabo i el que fan amb la càmera fins que arriba al mirall és un virtuosisme amb la càmera preciós. No us explico més perquè heu de veure, perquè ho veus i sembla un truc de màgia.
Contact 1997, tercera pel·lícula.
Aquesta, per mi, ens hem de posar dempeus.
Saps que no l'he vista, perquè l'havia d'anar a veure amb una persona que em va prometre que la veuria amb mi, i la va anar a veure abans, i vaig dir, no la veuré.
Estem parlant...
Estic notant una mica de rancor.
Una infidelitat cinematogràfica?
En tota regla.
Una traïció?
En tota regla. I vaig dir, ara aquesta no la veuré. L'has vist tu? Jo no la veig.
Val. Un dia hauríem de parlar de les infidelitats audiovisuals.
Sí.
Són un tema, i un tema en parella, per exemple, molt, molt important. Quins pactes, contractes, això ho pots veure.
A l'hora de mirar sèries, que se t'abans sí. un capítol,
sí,
eh?
Sí,
sí.
Això,
molt guarro fer això.
Sí, sí.
Això?
Jo ho he fet, jo ho he fet.
Marc,
sí.
Ets infidel?
Red
sí,
flag.
Sí, sí, ho he fet.
Red flag.
I he fet coses pitjors, que és tornar-la a veure, fent veure que no l'he vist i dir, ara és típic que passa això, i dir, uah, com domines. Clar, perquè
és que
era claríssim que passaria això.
Quin barrut, eh?
Bé,
estem descobrint la cara bé de Marc Artigau.
Tenim un costat fosc.
Bé, això és Interstellar.
Sí, mira.
L'hauria de veure?
Absolutament.
Han passat 12 anys, jo crec que ja em puc saltar la promesa, no?
Jo crec que sí que l'has de veure. Hi ha molta gent, ho hem parlat aquí algunes setmanes, quan parlem en la secció de la vida i les històries, que odia Nolan. Jo no hi sóc en aquest grup.
No, jo tampoc.
A mi em sembla un tio fascinant, amb totes les coses excessives, com Tenet, que és una pel·lícula que no acabo d'entendre i que, tot i que em deixo anar, no m'hi acabo d'agafar. Però mira, Contact parlava d'un tema que és ciència i fe. I aquí, l'amic Nolan... i torna. D'una altra manera, però hi torna. La història s'explica molt ràpidament. En un futur no gaire llunyà, la Terra està al límit de l'extinció. I un grup d'astronautes travessa un forat de Cook per trobar un nou planeta habitable. I és aquest viatge...
Fins a trobar aquest planeta.
I està construïda... l'estructura narrativa és preciosa. Comença com una entrevista de documentals i tu no saps de què parlen. Després ho recuperes al final i ho entens tot. I parlen no només d'això, sinó del viatge personal que fa l'astronauta, la seva vida, amb la seva filla, és preciós. Nolan va treballar amb un equip de físics per construir una representació extremadament precisa dels forats negres i la relativitat. De fet, les simulacions visuals van ser tan detallades que van donar lloc a publicacions científiques reals.
Sí,
sí.
Que bo.
I més enllà això que et deia, no?, de la visió física, la pel·lícula també pivota sobre una relació íntima d'un pare i una filla. A mi també el gir final el trobo preciós. Hi ha una escena en una mena d'habitació d'hospital on es retroben la filla... No, bueno, d'acord. Escolta, han passat 14 anys.
Ja, ja. Que, clar, la culpa és que no l'he vist.
supereu ja les infidelitats audiovisuals, si us plau.
Va, creus?
Sí, mira,
segur.
Ara ho estàs buscant, HBO, Movistar Plus, mira, i Amazon Prime. No tens excusa.
Aquesta nit veig interès. Abans em mira un WhatsApp.
Sol o acompanyat?
Sol, crec.
Ah. Un últim detall de mireu quants calés tenen els americans quan fan produccions, que hi ha una escena molt famosa al principi que passa per un blat, pel blat tot sembrat, van amb el cotxe. Doncs com que tenia la imatge al cap el director feia molt temps, van decidir comprar tots uns terrenys i van plantar el blat.
Clar.
I van esperar, doncs, no sé, quants mesos.
Mesos que es pugui sortir, ja, ja farem la passada. Ja.
Absolutament.
Clar que sí. Atenció, que ara anem enrere en el temps. 1902.
Sí, Viatge a la Lluna, de Georges Méliès. Per mi, una pel·lícula meravellosa que podeu trobar al YouTube de 15 minuts. És un curtmetratge, però és el pare de tots. O sigui, tots els... el que hem parlat abans, de tots els flipats d'abans, no podrien existir.
O sigui, aquest és el flipat número 1, Georges Méliès.
I el més meravellós, sí, sí. És il·lusionista de formació i va inventar recursos com els talls de muntatge o les sobreimpressions per crear efectes impossibles a principis del segle XX. La imatge del coet clavant-se a l'ull de la Lluna és icònica, ja, sabeu aquella, que és com un pastís, que és preciosa. Mira, una anècdota curiosa és que Méliès pintava alguns fotogrames amb color, i ho feia de manera manual, i molt abans del cinema industrial, vull dir que era realment un innovador. I la pel·lícula és una adaptació, no és una adaptació fidel d'una obra, sinó que és una combinació de La Terra a la Lluna, de Jules Verne, on un grup de científics construeixen un projectil per viatjar a la Lluna, i també elements de les novel·les de Wells, sobretot de Els primers homes a la Lluna, d'on prové la idea, quan arriben a la Lluna ja ho veureu, és molt bonic, apareix una gent, viatgen a la Lluna però van amb paraigües, eh? O sigui, és fantàstic.
Va, és que ningú havia arribat a la Lluna llavors.
No, és que mira, ho pensava, 1902, els meus avis, el meu avi més, que estan morts, ja, els quatre, era del 14. Per tant, tirant enrere, el meu besavi, que ja em perdo per l'arbre genealògic, devia tenir 30 anys, o 20, 30 anys. Quan
els besavis d'avui.
Sí. Està al YouTube, la podeu buscar i és una meravella.
Va, i l'última, que aquesta també és mítica.
És que no, ja sents això i no cal res més. Explica la llegenda, mira, no t'ho he posat al guió, però explica la llegenda que tota la pel·lícula tenia una banda sonora d'un compositor, i Kubrick, que era un geni, per tant, era un boig, la va treure tota i va posar música clàssica, això i sí. Mira, Kubrick va redefinir completament el cinema de ciència-ficció. De fet, el dignifica, el col·loca en un lloc, no?, que fins aleshores se'l considerava com menor. I hi ha moltes escenes meravelloses, però, per exemple, l'escena de l'os que puja i de cop, quan torna a baixar la càmera, està a l'univers, explicàvem un dia que és l'elipsi més llarga que s'ha fet mai en la història del cinema, no?
Del punt més llunyà a un altre.
Dels dels primers homínids fins a la missió espacial cap a Júpiter, i això és meravellós. Són diferents històries, hi ha un misteriós monolit que apareix en moments claus i ja, evidentment, reflexiona sobre els salts en el temps i la tecnologia. La voluntat també del rigor de Kubrick el va portar a col·laborar amb científics i enginyers i a construir decorats tan sofisticats com la famosa centrifugadora, que permetia simular la gravetat artificial de manera física. Una altra curiositat és que les tecnologies que apareixen, com les pantalles planes o les videotrucades, no existien, es va anticipar. Una altra cosa que va fer Kubrick, que això em fa molta gràcia, és que va fer destruir totes les escenografies perquè ningú les pogués reciclar després. Wow. Perquè no dius, ai, mira, això, aquests també, anava a dir friquis, disculpa, aquests experts que miren, veus aquest
tros d'aquí? Això és de 2001. Sí, doncs, no hi ha res de 2001.
No, perquè ho va fer destruir. Kubrick va eliminar 20 minuts de metratge després de l'estrena inicial, sense avisar a ningú, i algunes d'aquestes escenes no s'han recuperat mai, cosa que alimenta encara més el mite de com una pel·lícula inacabada, i això ens agrada molt.
Doncs aquestes són pel·lícules que us hem recomanat avui per veure aquests dies de Setmana Santa. Moon, Contact, Interstellar, Le Voyage dans la Lune,
molt bé,
i una odissea de l'espai, 2001, la pel·lícula de Kubrick.
I n'he deixat moltes a fora. Gravity, és una pel·lícula que em va entusiasmar. Space Cowboys, que és una pel·lícula del Clint Eastwood, que són tot de boletes.
Ah, sí?
Que
aquesta va... també la vaig veure.
Ah, que se'n van...
Armageddon.
Sí, no, aquí ja entrem en un món. Sí, sí.
Vosaltres trieu la que voleu veure. Ara farem pausa, però atenció. No sé si el que farem després és més difícil o no que anar a la Lluna. Que és aconseguir fer-se el DNI digital. Què és més fàcil? Fer-se el DNI digital o viatjar a la Lluna?
No, i parlem de les factures electròniques i de tot aquest món que patim els autònoms.
Ja em fa mal la panxa.
Després de la pausa, DNI digital. Uau!
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Este autobús está secuestrado.
El meu nom és Manolo Vidal. Necessitem una línia d'autobús que cobreixi Torrebaró. I l'aconseguirem.
Els carrers de Torrebaró són massa estrets perquè hi passi un bus.
Señores, ¿esto qué es?
Eduard Fernández.
I seguim lluitant per la nostra dignitat.
El 47, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Segurament anotant i siguen efectius davant.
Avui, a partir de 6:45, Zalgiris-Barça.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat i que sembli que hi ha guanyat alguna cosa.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Tens pinta de no haver perdut mai la cartera, Artigau.
És molt de psicòpata, això, no?
No, jo no l'he perdut mai, la cartera.
Jo tampoc, mai.
Ni me l'han robat.
Ni me l'han robat i toco fusta, eh?
Jo sí, me l'han...
Ara, ara sóc tan profundament idiota que aquest cap de setmana la perdré.
Jo al metro un cop la vaig perdre entre cometes. Jo crec que me la van fotre. Perquè de cop va aparèixer el DNI més tard... Bueno, aquestes coses.
El Toni Noguera, ja no sé tant si és d'aquests que no perden la cartera. Toni Noguera, bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Bé, aquí...
A veure, l'he perdut, eh?
Perdut? I per tant et vas haver de fer el DNI...
En el passat.
De nou, clar.
Sí, vaig haver de fer tota la gestió, però al final cap problema, perquè tampoc és tan difícil anar a la comissaria si et trobes amb una gent amable.
Això sí, és veritat, has de trobar la gent amable. Bé, en tot cas, si sou d'aquells que us oblideu la cartera sovint, la perdeu, ja... En principi, no cal dur el DNI físicament a sobre, perquè des d'avui, Judit, el DNI digital també serà vàlid per identificar-se.
Sí, això ja fa un any, el DNI digital que es va implantar, però des d'avui ja és obligatori que ens acceptin aquest DNI digital com a una identificació legal. Per tant, si et para la policia et demana el DNI, li pots ensenyar des del mòbil. Per entrar a la discoteca, si encara et demanen el DNI, el pots ensenyar des del mòbil.
I si et pregunten, que vas tu per un que és tan bonic, què ponen tu DNI?
Què ponen tu DNI?
DNI electrònic.
El mòbil. Fas el check-in d'un hotel, si llogues un cotxe. Tot això, tots aquests tràmits, ja els pots fer amb el DNI digital que tens al teu mòbil.
Una aplicació de mòbil.
Una aplicació de
com
mòbil.
Es diu l'aplicació de mòbil?
Mi DNI.
Mi DNI.
Mi DGT, que és la del carnet de conduir, i ara Mi DNI, que és la del...
No està en català, DNI. El meu DNI?
Això ja. I a la meva salut... però no hi ha el meu dinar.
Ara hi haurà la meva escola, no?
O hi ha la meva educació.
La meva educació.
La meva educació, faran ara.
I la meva ràdio, Catalunya Ràdio. A veure, Toni Noguera, aquest és el nostre expert en tecnologia. El recuperem de seguida, que tenim una mica de delay. Volem saber com és aquesta aplicació i com podem obtenir el DNI digital amb aquesta aplicació Mi DNI. Que clar, això, en principi, si anem a l'Apple Store...
Sí, en principi ja ha de sortir.
Mi DNI, sí, sí, Mi DNI digital.
Ah, però ho pots fer de manera... No has d'anar a cap lloc, a aquest...
Pots anar a la comissaria de la Policia Nacional i allà t'ho fan, però també, en principi, ho pots fer des de casa, però em sembla que la cosa es complica.
I per perquè això, potser has de tenir algun certificat electrònic...
Aquestes coses, certificats electrònics, tot això, que a mi em fa una mandra sempre, això dels certificats electrònics, que mai sé com s'ha de fer.
Sí, sí.
És complicat.
Bé, doncs, a veure, Toni, ja t'hem recuperat. Si tenim l'aplicació als dits, és molt fàcil d'obtenir el DNI digital o s'han de fer més coses encara?
Ai, com m'agradaria dir-vos que és superfàcil, però ara mateix acabo de penjar a l'informàtic d'aquí de 3CAT, un dels informàtics que tenim, i portàvem un quart d'hora i no ho hem aconseguit.
Ai, no fotis, Toni, però si no ho fas tu, no ho farà ningú.
No, bé, anem a explicar-ho bé, perquè l'aplicació en principi ha de funcionar, però depèn de que tu t'hagis registrat abans a una plataforma de la Policia Nacional.
Ui.
Quan ja hagis completat aquest pas, en principi només necessites dues dades del teu DNI físic, que un és el teu número i l'altre és el número de suport, que està a la mateixa cara, i aleshores ja podries utilitzar aquesta aplicació, que quan la pugui fer servir us diré lo fantàstica que és, però en principi he vist captures de pantalla i sembla molt xula. Què passa? Que si estàs en l'ordinador de la feina, on hi ha 1.000 restriccions, o no tens un lector de targetes, on fins ara no havies fet servir un certificat digital equivalent al teu DNI, doncs tot això no ho podràs fer si no passes abans per la Policia Nacional a la comissaria en persona, físicament. O sigui, per obtenir aquesta opció telemàtica i digital, has de presentar-te físicament i veure aquella gent tan simpàtica i superar aquest procés.
Però a veure un moment, és a dir, fem una aplicació per tenir el DNI digital i hem d'anar físicament a la comissaria.
Perquè sempre hi ha aquest primer pas en el que han de certificar que ets tu exactament el que està sol·licitant aquesta versió digitalitzada. Igualment, allà a la comissaria tenen també com unes pantalletes que pots autogestionar-te una mica aquests passos.
És a dir, no s'ha de demanar hora per... No s'ha de demanar hora per fer això.
En principi, pel que he llegit a la seva pàgina web, tu pots fer servir les PDAs que tenen allà, que són pantalletes tàctils. Vas allà i de la mateixa manera que podries renovar el teu DNI doncs, de forma més o menys autònoma, podries fer aquest certificat, aquesta versió digital, i per tant podries començar a fer servir aquesta aplicació nova que comença a estar vigent avui.
Però això llavors fa que ja no necessitis DNI físic o el DNI físic l'has de tenir igual?
A veure, el substitueix en moltes coses, però, per exemple, t'adverteixen que si no hi ha internet, jo no serveix de res. Evidentment.
No és com un bitllet d'avió que és el wallet, que te'l poses al wallet i el tens allà sempre?
No funciona tan bé. A més, s'hauria de demanar permís. El wallet funciona amb el sistema operatiu d'Apple i aquí hi és una capa extra. Això el que fa és verificar que ets tu, connectant-se cada vegada als servidors de la Policia Nacional. Si no tens internet, si no hi ha cobertura, allò ja no et serveix, perquè ha de fer la verificació cada vegada. Clar, aquest és el primer error. Després, per votar, de moment, no volen que aquesta eina serveixi.
Sí, és per entrar a la discoteca, això, bàsicament.
Bàsicament.
I, en principi, doncs, per agafar un avió en territori nacional, per entrar a un hotel, i que saps que et demanen allò del DNI, que dius, hòstia, ara t'he de dir d'on surto, d'on vinc i on vaig, i amb qui.
Clar, i si te'l vol... Okay. No, és que l'he d'escanejar. Que t'escanejaran el mòbil.
QR, no? Hi ha un QR.
Que això, com diu sempre Bruno Pérez Juncà, no ho permeteu.
Ja, no ho permeteu. I llavors tu arribes a fer vacances i dius, ara m'he de discutir amb el senyor de l'hotel o la senyora. No em ve de gust.
Decideixes que t'escaneixi.
Escaneixi amb la cara, si vols.
És una... On col·loques les guerres, no? I dius, aquí no.
Si ja ho té tot, aquesta senyora. Si li he donat hasta la talla de calçotets, ja m'és igual si té el DNI.
Finalment, que no els has vist a la nit i tot.
Exacte. No, l'altre és... Hi haurà gent que dirà... A veure si ara amb aquesta aplicació la policia sap on som en cada moment i què estem fent en cada moment, com Snapchat i ChatGPT, que ho saben tot, també, no?
I mira...
Se suposa que no, eh?
Però
ens hem llegit allò...
Terminos y condiciones.
Aceptar, a veure si...
Mira, saps allò que diuen les parets parlen? És que em ve al cap una frase que recordo el poble, quan jo era petit, hi havia una pintada que hi posava mucha policia, poca diversió. Doncs aquesta saviesa, saps, ancestral...
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
S'acaba reduint això.
I aquí la frase en tecnologia és molta digitalització, poca privacitat. Sempre és així.
Jo estic molt disgustat.
Per tant, sí, ho estàs l'Estella Valenta i tot. Per tant, en principi, si som a casa i no tenim un lector de targetes, que això el 97% de catalans no ho tenen...
Ha sigut massa generós.
Doncs vull conèixer aquest 3.
Sí, exacte.
Home, els botiguers, no?
Ah.
Vaja, quan dius lector de targetes...
Hi ha ordinadors que ho incluïen, eh?
Ah, sí? Però i què llegeixes amb aquests lectors?
Poses el DNI allà dins, o també pots posar targetes SD... Vull dir, són ordinadors que tenen diferents ranures. Ah. Una d'elles és prou ampla perquè hi puguis posar el DNI.
I això no ho he vist mai.
I alguns ordinadors ho tenen, no? I fins i tot teclats a la feina que tenen per introduir.
Però això va ser molt d'una època concreta.
Però escolta'm, Toni, a 3CAT tenim algun ordinador que sigui així?
No, mira, m'he tornat boig, per trobar-ho, la veritat. M'he barallat amb informàtics.
N'hi ha cap despatx de cap departament de cap entitat de 3CAT que tingui un lector de targetes?
He acabat trobant-ne un, però perquè funcioni el lector necessitava un programa de la Policia Nacional que no podia instal·lar perquè aquí no em donen permisos d'administrador.
Mucha policia,
de veritat.
Poca diversió.
Doncs, esclar, és que a veure, o sigui, el resum és, si no ho pot fer Toni Noguera, doncs a casa no ho intenteu, aneu a la policia.
Si us fa
il·lusió, aneu a veure els vostres amics agents a la comissaria, perquè no ho fareu. Amb la pantalla tàctil.
No, però jo avui ho provaré a casa i demà he d'agafar un avió ben d'hora i si ho aconsegueixo us penso pensar una captura de pantalla.
No, espera, perquè tinc notícia d'última hora al chat del programa. L'estudiant en pràctiques Òscar Guijarro acaba d'escriure: m'acabo d'adonar que el meu ordinador portàtil té aquest lector.
L'únic ciutadà de Catalunya, l'hem trobat.
Toni, dimarts, si vols venir, que l'Òscar vindrà, portarà el portàtil i ens passarem el dia fent DNIs digitals.
Cobrem
2 euros la unitat.
Quin ordinador té? Perquè potser és el que el tenim tots i no ho sabem. Vull dir, potser és... Saps?
No ho sé, quin ordinador.
Ara li demanem que ens enviï una foto del lector.
Jo recomanaria anar instal·lant certificats digitals nostres en ordinadors aliens, també us ho dic.
També és veritat, clar.
És que s'ha de vigilar amb
tu. L'Òscar és de fiar. L'Òscar és de fiar. Bé, doncs, Toni, ja tu sabràs. Si vols venir dimarts, aquí t'esperem i et fem el DNI digital. I si no aneu a la policia, en tot cas, ja sabeu que no és tan fàcil com baixar-se l'aplicació i dir ja tinc DNI digital. No és tan fàcil. Hi ha uns passos entremig. Toni, escolta, et trucarem un altre dia per parlar de correus electrònics, que avui no tenim temps, però hi ha un tema divertit que també ens agradaria comentar amb tu.
D'acord, aquí estic disponible.
Una abraçada forta.
Vinga, una abraçada, cuideu-vos.
Farem una pausa i ens posarem a fer una cosa que li agrada molt al Marc Artigau, que és escriure.
Ah, molt bé.
Escriure cartes.
Ah, cartes d'amor.
Cartes.
Molt bé.
Tinc aquí Carme Lloberes. Contesta'm amb un sí o un no. Lloberes, els últims 10 anys has escrit cap carta? Sí? Escrita, eh? Escrita. Ah, doncs entra ara i ens explicaràs aquí. Una pausa i ho escoltarem.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya, amb una programació d'arts escèniques amb 41 espectacles de teatre, música, circ, dansa i titelles. Més informació a mostraigualada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Teatre Nacional de Catalunya presenta El Sonall, un viatge immersiu inspirat en la història real de Catalina Muñoz que ens fa reflexionar sobre la memòria històrica. Què passa amb la memòria en un món ple de soroll i desinformació? El Sonall, un espectacle de Projecte Ingenu. Del 10 al 26 d'abril al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A veure, ara, aquests dies de Setmana Santa, què es cou a Catalunya? La gent de què està pendent?
De la Palma i la Mona.
Ah?
Ah, i el Cristian.
Quin Cristian?
L'escrivà.
Ja la tenim aquí. Cristian Escrivà, fent presència a l'estudi de Catalunya Ràdio amb dues mones espectaculars. Abraçada, sisplau, abraçada del Cristian i la Maica.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Estimada Antònia, t'escric des d'ací. Molt lluny de casa. La pluja va mullant els vidres...
Ara he comès una responsabilitat, que és dir-li a Carme Lloberes que entén l'estudi.
Això també és veritat, perquè en realitat jo venia a fer la falca, perquè
sí.
Hi ha bàsquet.
No, hi ha bàsquet avui, ja ho hem dit.
Ah, ho hem dit?
Ara, com ho acabes de dir, ja està dit. Hi ha bàsquet avui. Però tu escrius cartes.
Sí, sí.
Cada quan, més o menys?
No, ara ja no tant. És a dir, però sí, és una qüestió...
L'última carta, a qui li has enviat?
D'amor.
No m'ho crec.
Carme, amà, amor, Lloberes.
Amà. Amà.
Pagaria diners per llegir.
Bona lletra, eh?
El teu marit.
T'ho ensenyo o no? Per exemple, sí, nosaltres ens havíem cartejant molt. Sí, sí. Amb la rullera que sóc jo, vamos. És a dir, hòstia, matèria.
Pagaria tants diners per veure una carta d'amor de Carme Lloberes.
Ara que m'està fent aquí enraonar més del compte, però ara estic pensant que les tinc guardades i tot.
Porta-les un dia.
I una merda.
No les llegirem a l'antena, només a fora d'antena.
Però, clar, tu, les que tens és les que vas rebre o les que vas enviar... Saps què vull dir?
No.
Aquest és el...
Ah, no, a totes, ara ho haig de
revisar. Teniu centralitzat o no?
T'havia escrit mai cap carta, Rita Barberà?
Tornem-hi. No. Ja comencem amb el gag de sempre. No.
Querida Pichurri.
No, invitacions de coses i tot això.
No, però invitacions és una cosa, jo dic cartes. Perquè escolta aquesta història que t'agradarà molt, Lloberes. Avui, 2 d'abril de 2026, fa 25 anys exactes que una veïna de Vic, la Laia Fàbregas, fa un ritual. Enviar cada dia una carta a una amiga seva a Holanda. I quan diem cartes, diem això, eh? Cartes físiques, escrites, de paper. Ni correus electrònics, ni documents de WhatsApp, ni de Word, res. Cartes de paper. I el Gerard López i el Pep Casanovas són a Vic amb la Laia Fàbrega. Gerard, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I diria que esteu aquí amb l'escriptora de cartes i la seva obra.
Doncs sí, una obra que suma des d'ençà que va començar. Atenció, apunteu, 9.131 cartes.
Hòstia.
Uau.
9.131 amunt i 9.131 avall. Per tant, aquí en tenim... De fet, les tenim totes aquí. 9.131, unes quantes amb caixes de sabates.
Se les ha guardat totes, eh?
Sí, sí, sí. Que sí, les tenim totes aquí,
sí,
eh?
Sí, les tenim totes aquí, sí.
Però són les que ha rebut... No, són les que ha enviat.
Són les que ha rebut.
Les que ha rebut.
Ella n'envia una a Holanda i l'amiga d'Holanda n'envia una d'Holanda. O sigui, cada dia de la vida. Durant 25 anys.
Sí, sí, sí. I la logística, ara ens ho explicava, de tot això d'anar a buscar i anar a enviar una carta i anar a comprar el segell, etc, ha canviat moltíssim i cada cop és més feixuc, que sí?
Sí, sí. Es fa cada cop més difícil. Els segells abans eren molt més fàcils de trobar, l'estanc o correus que obrien més hores. Ara cada cop és més difícil, només pots anar a correus, n'hi ha sí. Pocs que estiguin oberts en dissabte.
Si els estancs no venen segells?
No, que jo sàpiga, dels que jo vull que van a Europa, no. Igual en tenen de... d'alguna altra mena, però el que jo necessito, que és el que va a Europa, no.
Clar. Has de pensar que això implica un segell cada dia. Mm-hmm. Per tant, cada segell, quan et costa?
Des de l'última vegada que hi vaig anar, 2 euros.
Sí, oh, dos euros?
Cada dia.
Cada dia.
Per tant, quan et gastes a l'any...
700 i pico.
700 i escaig euros.
60.
Això és una... Sí, sí. Anava a dir una passatada, perquè ja tenia ara el xip del paper, però són molts calés, no? I un altre problema que tens també...
Espera, fem la multiplicació, clar.
Per 25
dos euros
anys, no?
Al dia durant 25 anys,
no,
clar.
Això ha anat pujant.
Sí,
pujant,
però a preu d'avui, sí. Són 18.000 euros.
Uau.
A preu d'avui, són menys sí diners perquè fa 25 anys era més barat. Però tu recordes que costava fa 25 anys el segell?
No, perquè a més, clar, quan vam començar jo vivia també a Holanda i llavors eren segells més barats perquè eren de la mateixa zona, diguem, però segurament eren cèntims, eren 50 cèntims de...
Li surt més cara a ella o tu?
Em sembla que amb aquesta última pujada els 2 euros estem bastant igualades. Abans sempre era ella més car, però és que aquesta última pujada ha sigut, em sembla que abans valia 80 i poc i de cop 2 euros.
I t'has equiparat amb Europa.
Sí.
I el segell, perdona, em deies que també que els sobres, perquè els sobres que fa servir la Laia són del tipus de postal, per entendre'ns, no pas d'aquells allargats, et costa de trobar cada vegada més també, això.
Sí.
Això m'ha sobtat.
Sí, a veure, si es poden trobar paquetets de 5 o 10 sobres a diverses botigues i tal, però jo, clar, jo estava acostumada a comprar-ne paquets grossos, tenia per una d'aquestes botigues que venen per internet, havia trobat que podia comprar capses de 1.000 sobres i ara ja l'han descatalogat aquest producte. Llavors ara, quan se m'acabin els que tinc ara, hauré de tornar a buscar, a veure on torno a trobar sobres d'aquesta mida que més o menys surtin bé de preu i que no els hagi de comprar en paquetets de 5.
Quina llargada té cada carta?
Depèn molt. Hi ha dies que, si estic molt cansada, igual li dic... naturalment li escric en irlandès, però li dic alguna cosa així, com estic molt cansada, avui poca cosa a dir. I altres vegades, doncs, si m'han passat més coses o si tinc més estona, més temps, doncs li explico més coses. I llavors ja és una pàgina sencera o una per davant i una per darrere.
I llavors, clar, el carter et ve cada dia amb una carta? O ara que ja ho sap, no. Les acumula i et diu, mira, escolta, te les porto el divendres perquè si no he de venir cada dia.
Bé, atenció, que amb això ens explicarà una cosa bastant inèdita.
A veure.
Que sí. Ja té tela que li passi a ella. Tela, eh?
Ara mateix fa molt poc que visc on visc jo ara, i a la porta del carrer no porta el número posat, o sigui, no és el número 6, però no hi ha el número.
Mai,
en canvi,
no
la porta del costat, la porta del costat porta un número 6, però allò no és casa meva. Aleshores, com que tinc por de que les cartes vagin a parar a la porta que no és, de moment li he demanat a la Margot que s'esperi una miqueta a veure si resolem això, a veure si puc fer que em posin el número que toca a la porta que toca. I bueno, a més que m'ha costat 2 mesos que em donessin la clau de la bústia d'un cop dintre de la caixa, perquè a ningú li importa això de rebre cartes, però a mi sí.
Clar, és que normalment el que troba són rebuts i propaganda.
Clar,
sí.
La Margot, que és la persona que està a Rotterdam rebent les teves cartes, quina carta arriba abans? La que surt de Vic cap a Rotterdam o la que surt de Rotterdam i arriba a Vic?
Diria que la que ella m'envia a mi m'arriba més ràpid que la que jo li envio a ella.
Què triga, més o menys? Tu l'envies avui, quan arriba allà, més
o
menys?
Com a mínim 4 dies.
I això ha anat canviant amb el temps? És més ràpid o més lent?
Diria que s'alenteix, perquè el que et dic és com a mínim 4 dies, però moltes vegades pot ser que trigui molt més.
Carai.
No, és molt poc previsible.
Doncs aquesta és la història de la Laia Fàbregas, que durant 25 anys s'ha anat enviant d'anada i de tornada cartes amb una amiga seva, i ho seguireu fent tota la vida, això? O us plantegeu, escolta, són molts cèntims l'any, poder que fem uns whatsapps?
Whatsapps. De whatsapps ja en fem de tant en tant també, però no, la idea és continuar. Sí, no hi ha, a no ser que s'aturi el servei de correus, com va fer a Dinamarca.
Que, per cert, la carta que li enviaràs avui, que has d'escriure encara, l'explicaràs, no?, que t'hem entrevistat.
Home.
Sí, naturalment, clar. És una de les coses que m'ha passat el dia d'avui. A part de que ser l'últim dia de feina abans de les vacances, doncs parlarem d'això.
Que, per cert, la Laia, per no haver d'escriure cada dia l'adreça de la Margot, s'ha fet un tampó. Un tampó amb l'adreça.
Ah, ben pensat.
Per si cada dia, pum, només ha de...
Sí, això a ella no li agrada gaire, perquè ella ho escriu a mà cada vegada i li sembla que jo també ho hauria de fer, però mira, m'he buscat una mica de facilitat en això.
Bé, t'ho perdonarem, perquè són moltes cartes i cada dia escriure el nom seria pesat, quan és sempre la mateixa adreça. Doncs sí. Laia Fàbregas, enhorabona per aquests 25 anys de cartes, que durin molts anys més, i Gerard, fes-nos fotos, que això deu fer goig de veure.
Sí, sembla. Saps quan el senyor Bax tirava cartes a l'aire i n'agafava una?
Home, amb el senyor encarregat, vinga!
Doncs venen ganes de fer això, perquè estan aquí exposades sobre la taula.
No, que estan molt ben ordenades. No.
Les cartes amb les etiquetes d'OK. Molt bé. Sí.
Tanquem la paradeta.
Tanquem la paradeta. Gerard, una abraçada.
Adéu-siau.
Aneu a buscar berenar.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Ara la Lluera li ve un berenar per encarar la transmissió del bàsquet amb més energia. Però no toca a tu, toca a la Magda. La Magda.
Però llavors exactament què he vingut jo a fer aquí?
A explicar-me que t'escrivies cartes d'amor amb el teu marit, que m'ha semblat una cosa fantàstica i preciosa. Magda, bona tarda.
Hola.
Has rebut un missatge que et deia que rebries un paquet. Ja el tens, no, la coca?
Sí, sí, sí.
I saps de qui... I saps de qui te la pot haver enviat, aquesta coca?
No sé, no tinc idea.
Ni idea, eh?
No.
Doncs ara et saludarà algú, que és la persona que te l'envia, a veure si la reconeixes. Ja pots saludar.
Hola, Magda.
En sèrio?
En sèrio? M'has conegut?
Qui és, Magda? Qui és?
És la Loli.
Sí, és la Loli.
Estava seríssima.
Loli, per què està tan contenta la Magda? De què us coneixeu?
La Magda i jo ens vam conèixer a través de l'Instagram, pels gossos, i després ens vam conèixer en persona i ens hem trobat moltes vegades als hospitals. Totes dues tenim diverses lesions i ens hem trobat molts cops sempre a l'hospital.
Carai, i per què li has volgut enviar aquesta coca?
Perquè, bueno, aquests dies estàvem de bajón i he pensat, mira, saps, fa uns dies ja encara estàvem de més bajón i vaig escriure i em van dir, ok, l'enviem i ja està.
Magda, el bajón aquest passa més ràpid amb una coca, no?
A mi se'm passa ràpid. Que llàstima que no ho podem compartir, Loli.
Sí, que estem molt lluny, però ja, a veure si un dia d'aquests baixo cap allà.
Home, trobeu-vos i aneu amb els vostres gossos, no? Amb la gossa, la pua i el xic i vinga.
Sí, sí, sí,
correcte.
Estàs grillada, tio. Veus que contés? Que fem feliç la gent amb una cosa tan tonta com una coca i la gent ben feliç.
Veus? Doncs... Li va bé, perquè estava de molt bajón, o sigui, que li va molt bé.
Doncs Lola...
Però tu no estaves a rehabilitació?
Sí, he demanat permís per sortir.
Loli, Magda, una abraçada molt forta, que sigueu felices.
Moltes gràcies.
Marc Artigau.